és que en més d'una ocasió en Roman ens ha dit que és bo que els fills i les filles mostrin allò, caràcter, que n'és preocupant si el nen diu així que tot i no mostra cap mena de símptoma de caràcter propi, que això encara seria més preocupant que no que els mostri d'una forma bastant evident. Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barrabets, número 16, en Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Un nen, una nena que vagi dient si para, i a tot que sí, i que no provoqui cap mena de conflicte, és que...
És que té algun conflicte.
És que té algun conflicte.
No li permet manifestar, no, l'altra cara de la moneda. Diem, perquè efectivament sempre és més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, treballar o respondre a situacions que es manifesten que no les que es callen i s'amaguen i que no, o que no s'ensenyen. Aleshores, un nen, una nena, un infant que no ensenya, per més que digui tot que sí, els pares ja sospiten de que s'està callant un munt de coses, perquè els pares són persones i ja saben que
poden veure, pot acordar que
s'està callant. La pregunta seria per què, no? Per què necessita callar-se tantes coses? Per què no les manifesta? Què passa? Que té por? Que no sap com fer-ho? Bé, de tota manera, normalment, no, els conflictes venen per la part activa i per la presència, no?
No n'hem parlat massa sovint, o almenys en aquest terme, però quan aprenem més o menys a tenir, si és que es pot dir així, iniciativa pròpia?
A veure, hi ha coses que parteixen de l'infant.
Dic iniciativa, autonomia pròpia a l'hora de prendre alguna decisió.
Bueno, ens hauríem d'entretenir a definir iniciativa i a definir pròpia, perquè el dels nens és relativament propi.
D'acord.
Hi ha determinades iniciatives que són valorades, recolzades i fomentades pels pares, i unes altres que més aviat del revés.
Doncs gairebé diria, quan comencem a fer coses que els pares no ens han dit estrictament que fem i que nosaltres, no sé si executem perquè hem viscut un procés interior que ens diu, mira, ara faré això.
Sí, a veure, tenim iniciativa, tenim impulsors, no? Coses que ens impulsen a moure'ns, a fer, sobretot, diríem, quan més petit és el que més hi ha. És a dir, per exemple, la curiositat. O sigui, a la que comencen a caminar, comencen a tocar, a explorar. Aquesta cosa exploradora és una iniciativa de l'infant.
D'acord.
Com reaccionen els pares?
Conscient?
A veure, el que passa és que quan són tan petits, o sigui, la consciència és una cosa a construir.
A construir.
Diríem que ells saben molt clarament que desitgen fer això que estan fent.
D'acord.
És que sembla que tinguin un imant, diuen els pares, que veu els botons i bamba, i cap allà. I sí, el mateix que la boca quan són més petits.
D'acord.
Qualsevol cosa que passa per davant va cap a la
boca.
Que la manera de dir, a veure què és això, a què sap, no? Quin gust té, quina textura.
O sigui, això els especialistes ho definiu com impulsors, coses que ens atrapen, que ens criden l'atenció.
A veure, tenim impulsos que ens mouen a satisfacer-lo, a satisfer, diríem, aquell impuls que tens.
D'acord.
Sigui desig de saber, sigui altres desitjos, altres interessos.
O sigui, de petits ja fem coses de motu propi.
A veure, clar, és que aquest motu propi, justament, el propi en un infant és molt complicat.
D'acord.
Diríem,
o coses que no controlen els pares, vaja.
O coses, clar, que els pares poden...
Perquè, esclar, nosaltres ens acostem, quan som petits, ens acostem un endoll... que hem els dits allà i vaja, ningú ens ha dit que fem això.
No, ningú ens ha dit que fem això.
Agafem una pilota, tot això és molt divertit i agrada molt als pares, però fiquem els dits en un endoll i això ja és més... Però tot respon al mateix. El nostre desig de satisfer la curiositat.
Per exemple. Sí, de veure què hi ha, de provar, d'experimentar, perquè, diguem, la curiositat no és només una cosa com dir, una abstracta, també passa per l'experimentació.
D'acord.
I diríem que experimenten amb el cos, o sigui, estan descobrint, estan veient, estan... Però per què dic lo del propi? És a dir, diríem, si aquest nano no rep per part de la mare i del pare tot una... com dir-ho, un bany, d'estimació, d'interessos, d'estimulació, d'atenció, aleshores això altre no es produeix sol. Per això dic que propi relativament. Diríem, és propi de l'intercanvi o de la interrelació entre la mare i l'infant, entre el pare i l'infant.
O sigui, també som més o menys curiosos o desperts d'acord al que hagin fet els nostres pares amb nosaltres perquè ho siguem?
Sí.
Sí, amb mesura, suposo, perquè si no després en Roman ens diria allò de la hiperestimulació.
Exacte, exacte, exacte.
Però és a dir, respon a la forma que poden tenir els pares de propiciar situacions que despertin la curiositat dels fills, el fet que els fills siguin més desperts, més curiosos,
sí,
més exploradors, més experimentadors,
actius.
Més actius.
Més actius, és a dir, que van a buscar coses. Un infant que va a buscar coses és que pensa que les pot trobar. Un infant que no va buscar res és que potser és que no ha trobat res. I si no trobes res, no busques. Per posar una situació,
sí.
Per posar una situació. És a dir, que ha hagut de trobar normalment en la mare respostes satisfactòries que això estimulen a continuar buscant. I no només en la mare, sinó el començament és molt en la mare, amb la mare, junt a sobre de la mare, no? Estan molt, molt enganxats.
Estirem una mica d'aquest fil. Entre els nens i nenes que, ho dic així, saben jugar sols o passar-s'ho bé sols, i aquells que necessiten sempre l'estímul dels pares per jugar, hi ha part també d'aquesta diferència que deies?
A veure, això, clar, ve més endavant.
Ve més endavant.
Relativament. També tens raó que hi ha un joc...
Perquè a vegades hi ha pares que diuen, mira, el deixa sol amb dues o tres pilotes i ell mateix va fent i tal.
D'acord. Això hi ha una part que el nano, diríem, no? Porta... més pròpia, més personal, a veure, pròpia en el sentit de diferent respecte a d'altres. Particular. Vale, posem un particular més que pròpia. De la manera en què, diríem, perquè per jugar sol el que es tracta és de suportar l'absència. No? Moltes vegades els pares diuen, no, és que no vol que faci res. Jo si sé que el cantó cada tant em dona alguna cosa, però si no va fent, ara, si m'aixeco, em ve darrere. No? Sí, però per què vols que estigui si no fem res? No? Bueno, fa
perquè,
presència.
D'acord,
no?
Necessito tenir a prop.
Exactament. Em quedo més tranquil
si estàs allà. Exacte.
Sí. Aleshores, això són adquisicions. Per això són adquisicions. Són coses a adquirir, i per fer aquestes adquisicions, la mare i el pare, o qui faci aquestes funcions, ha de propiciar mica en mica. Això ha de ser un objectiu, no és un punt de partida, és un punt d'arribada.
Doncs tornem al programa de la setmana passada. Un conflicte pot ser, per exemple, el que puguin tenir uns pares i un fill, o un fill amb el seu pare, pel fet que el fill no vulgui que el pare marxi quan ell juga.
D'acord.
Per exemple,
sí.
O com ens comentaves tu tantes vegades, un conflicte pot ser que el nen vulgui dormir al llit dels pares i no hi hagi forma que pugui dormir en el seu llit, i això generi...
El conflicte és que ell desitgi fer-ho i ho intenti, sí, però no té per què devenir problemes. I si això és tractat, si això és i acaba el nano al seu llit...
Sí, no passa...
No, és un conflicte. No és un problema. És un conflicte, perquè un tira cap una banda i els altres tiren cap a l'altra, però no és un problema. El del joc, el jugar sol o no, també és un conflicte. És algo que requereix, diríem, tracte, que requereix alguna intervencions, paraules, dic, perquè si no hi ha conflicte,
I criteri dels pares? És a dir, els pares poden dir, nosaltres volem que en determinats moments del dia el nen o la nena pugui jugar sol.
D'acord.
I que no passi res, i que ell assumeixi amb la mateixa alegria i satisfacció el fet de jugar sol o de jugar amb la nostra companyia, amb nosaltres al costat.
Bueno, doncs això serà un objectiu, però no un punt de partida. I probablement hauran de renunciar a alguna de les expectatives. No sé, com per exemple que quan juga sol no està tan content com quan juga amb el pare i la mare. Però jugar sol, o nosaltres voldríem que jugués, no sé, una hora i mitja i resulta que només juga 20 minuts. Bueno, tot això, és de vegades el que esperen o volen els pares no sempre és possible per als infants, no? Perquè potser...
No sempre és possible.
No sempre, no, no. A veure, de vegades els pares tenen demandes respecte als fills, que el fill satisfagui alguna cosa que no li pot donar. O sigui, si aquest joc, m'ho invento, ha de ser a les 8 del vespre, perquè és quan la mare ha de fer el sopar i el pare té que fer no
sí,
sé què,
hi ha un
i
temps...
convé que s'estigui sol jugant i no li volen posar la televisió, perquè aquí també canvia la cosa,
si
a la tele ja tens mainadera assegurada.
Això seria una altra divisió, televisió, consoles, iPads o dispositius de tota mena, això seria una altra divisió, però tu no parles ara d'aquesta divisió,
no, no.
Parles estrictament de
la
convivència, sí. No, joc, o no?
Exacte. El joc més simbòlic, el joc més...
Parles d'allò, de pares que estan fent un sopar o estan fent tots dos les feines de la casa i no poden estar pel nen o la nena i que necessiten, d'alguna manera, dic aquest necessiten de la forma més pragmàtica possible, que els nanos s'espavilin una mica per ells mateixos i passin l'estona i que se la passin bé sense necessitat d'anar constantment
reclamant
a la presència dels pares, per exemple.
D'acord. Ara... potser que aquella hora no és l'hora en què el nano pot jugar perquè està rebentat, perquè ja està molt mimós, perquè està cansat.
Doncs
perquè...
mira, li poso la televisió.
Podria
doncs.
Ser, podria ser.
Podria ser.
Tu en comptes de... o li poso música.
Perquè esclar, el sopar s'ha de fer.
El sopar s'ha de fer, però... potser encara no és el moment en què ell pugui jugar sol, potser l'hem de posar la trona amb els daus i amb quatre joguines i que tiri, que liensi, potser és el moment de cantar cançons, tocarà cuinar i cantar alhora, bueno, diríem, perquè la plasticitat dels pares també és important.
Què és això de la plasticitat?
Ser plàstics és com a oposat a rígid. És a dir, no, és que té que jugar perquè són les 8 i perquè a nosaltres ens va bé i perquè...
O sigui, una certa flexibilitat.
Exactament, una certa flexibilitat.
Sense, suposo, oblidar que hi ha coses que s'han de fer.
Sí, però aquí, diríem, no és una necessitat de l'infant. Jo crec que moltes vegades el que costa és discriminar qui té la necessitat. I no és, no sé, ni és una necessitat evolutiva, ni és una necessitat...
D'acord, però potser dit així, els pares poden dir la necessitat és dels pares, però estem fent el sopar, que el sopar també és pels nanos.
Sí.
Diguem-ne que és una necessitat de tots.
Mira, de vegades, jo he escoltat a mares dir, és que ja ara porto millor el conflicte. Veus? Això és un conflicte, el nano té uns interessos...
Els pares en tenen uns altres, tots dos segurament són comuns o tots voldrien que se satisfessin els interessos de tots, perquè els pares segurament voldrien que els nanos estessin jugant i estessin bé i també poder fer el sopar i les feines en el moment oportú. No? Això diguem que és un desig compartit, d'acord?
Sí, per exemple, aquesta mare en la que penso ara... Va resoldre la qüestió o va diríem, portar el conflicte modificant una qüestió. Per exemple, els sopars van passar a ser molt més simples. No, abans intentava, volia fer com, o sigui, una molt bona alimentació al preu d'una mala relació. I en un moment va començar a invertir els termes, dir, pues, escolta, saps què? En comptes d'estar tremolant per quan arribi la nit i hagi de ficar-me a la cuina i la tinguem i comencin les estires i les ronces, fem un plat.
I l'especialista què creu? Que cal menjar bé, però és prioritària la bona relació?
La qüestió és com fer compatibles les diferents necessitats
però,
de tots.
Però en el cas que s'hagi de renunciar una mica alguna de les qüestions, és millor fer alguna cosa per afavorir la relació?
Crec que sí.
Creus que sí?
Sí, diríem, a veure, el qual no implica que hagi
de comprar
McDonald's per sopar. No,
però és com si diguessis, no patiu tant pel menjar, que hi ha unes bases i el nen i la nena s'alimentaran, no patiu.
No cal obsessionar-se.
Que menjaran. Que desnutrits no estan, aquesta canalla.
Que desnutrits no estan, que per una nit que no, tampoc passa res.
En canvi, l'altre vessant, creus que és bastant més important aquí, sembrar en la relació.
També. O sigui, és que aquí també hi ha apetències i coses que alimentar, com ara el vincle, la relació...
D'acord, l'ànima.
L'ànima, sí, sí, sí. L'estar junts, l'encaixar també per part dels pares, que no sempre les coses responen o funcionen, inclús com, tan bé que van ahir, avui no va tan bé. Bueno, ja veurem demà, no? Perquè és que hi ha fluctuacions en els infants, hi ha fluctuacions en els pares, i també crec que el fet de no dramatitzar també ajuda. Oh, és que imagina, és que si no sopa, i si cada dia no menja verdura, clar, com queda tot esquifit, quedarà desnutrit, que no correm, és avui que no menja la verdura, o que de vegades es desperten com alarmes, no? Com si les coses hagués de sortir de tot control. No? Diu, ara ja anem barranc avall, això està desgovernat. Bueno, no són desgoverns.
No serien a vegades moltes situacions tan dramàtiques, suposo, si no hi hagués el plor pel mig?
A veure, el plor és una manifestació. De què? Bueno, de moltes coses, eh? Si podem plorar d'alegria, no? de tristesa, de ràbia, de frustració, i pot tenir també alguna intenció.
D'acord.
A part de la part expressiva, que tingui alguna intenció pràctica.
Estem d'acord en que el plor tensa? Pot arribar a tensar molt a uns pares?
En general, el que té a veure amb la insatisfacció del fill tensa els pares.
I si s'expressa a vegades d'una forma tan contundent, suposo que encara més.
Sí. Pot tenir, o sigui, té efectes. Té efectes.
Ho dic per si a vegades és allò, com que parlaves dels objectius o fins i tot de les obsessions, és clar, l'obsessió quan s'escolta un plor és que aquest plor deixi de produir-se, no?
Depèn. Sí, depèn. Hi ha adquisicions que es fan amb plors. Impliquen un patiment o impliquen una frustració, i la expressió, la manera és plorant. Diríem, perquè si l'únic objectiu, o sigui, si cada vegada que plora els pares, diríem, l'únic que volen és que deixi de plorar, és molt complicat.
Això pot passar, però, no?
Sí, passa, hi ha pares que no suporten.
T'ho pregunto per això.
O un dels dos, per exemple.
T'ho pregunto per això, Per si el plor a vegades, veritablement, pot arribar a ser insuportable.
A veure, diríem que del punt de vista de l'espècie i del desenvolupament, és aquesta la funció del plor.
D'acord.
Que algú faci alguna cosa, vamos, urgent.
Una alarma.
Exacte, és una alarma, és una sirena, és una bocina.
I com alarma i sirena ha de resultar insuportable en algun moment.
Exactament, i és un reclam a la intervenció de l'altre.
D'acord, no hi ha plor agradable, o almenys el plor que estem tipificant aquí, que és el plor de la reclamació.
De la reclamació.
El plor de la felicitat és un altre. És un altre.
I el plor d'un nen una mica més grandet també és un altre. I davant del plorar del nen es poden fer moltes coses. Una és acompanyar, sabent les causes, sobretot, no? Sabent les causes, això seria el primer, perquè plora, òbviament, què és aquesta plor. Moltes vegades, això, en comptes de saber per què, dius, no, això és per a què, no? Ostres, això ho fa
per
alguna
cosa.
Jo tal, o perquè li doni, o perquè li deixi, o per...
No. És a dir, si el plor respon a alguna cosa que ha passat o algun objectiu que busca la criatura.
Sempre respon a alguna cosa. Potser que la cosa sigui l'objectiu. Plora per aconseguir.
D'acord. O plora perquè ha passat alguna cosa que l'ha trasbalsat.
Exacte, aquí està la qüestió. Aleshores, causa té. Si els pares saben la causa, de vegades està justificat a plorar. És una causa que pot fer plorar, amb la qual se'l pot acompanyar i comprendre en el seu plor. El qual no vol dir que pari de plorar immediatament, sinó de poder posar paraules als pares, al plor aquest del fill, i dir, ostres, és que t'has sabut molt greu, és que tu ets molt sensible, no? Tu estàs, perquè t'estimes molt a la iaia, posar paraules a això que s'expressa només, i de vegades és només posar-se al cantó i passar-li un braç per sobre i ja pararà.
I si no para?
Sempre paren.
Sempre paren.
Algun dia paren. Algun dia paren.
En algun moment.
En algun moment.
No, està clar, està clar. No, però... Mal que sigui per cansament.
Sí, sí.
Però en algun moment va. T'ho preguntava per allò de... lliçons d'estoïcisme. Perquè suposo que s'ha de practicar una mica l'estoïcisme.
Bueno, la manera de veure-ho. Sí, sí, sí.
Estoïcisme en el sentit de...
De suportar...
De no posar-se al mateix nivell de tensió que la criatura.
Bueno... Això diríem que en general tot el que sigui que els pares no es posin al nivell de la criatura
és bo.
Sí, perquè un pare a nivell de la criatura és una altra criatura i, diguem, i les criatures no són pares o no fan funció sèria paterna o materna.
Però clar,
falta un adult discriminat de l'infant.
Però suposo que hi ha moments en què l'adult deu pensar, mira, escolta'm, Roman,
sí, sí.
Que avui, avui no estic per orgues, eh?
D'acord.
No m'atabaleu avui, eh?
D'acord. I això ho hauran de saber els infants. Els
també.
Fills ho hauran de saber, sí, sí.
Que avui dies... els pares no estan per orgues.
Sí. Sí, sí.
És a dir, que els pares no sempre podran obrar amb aquest estoïcisme i amb aquesta condescendència, que hi haurà dies que no.
Efectivament.
Que el no vindrà d'una forma més explícita i més contundent.
Sí. Sí, sí, sí. I de vegades es pot avisar, fins i tot. Avui no és dia... No estem per cosa, o sigui, poca paciència, els pares estan cansats, o avui no, el qual no garantitza res, però no, bueno, però el que avisa no és traïdor.
Els interioritzem aquests avisos quan som petits?
Diríem, si
i estem en una situació així, els pares diuen avui, avui no, eh?
L'experiència ajuda a la interiorització, no és la pura paraula. Diríem, si el nano veia que cada vegada que l'avisen, primer, que això no és cada dia, perquè si no això ja ho deixa, ho banalitza, no? Si tu dius, no, és que avui, ell dirà, sí, avui, ahir i com sempre, que si marca una situació especial i després l'experiència ho ratifica, doncs, i és algo puntual, no és algo constant, doncs el nano podrà aprendre, diria, aprendre i incorporar que aquesta és una situació amb aquestes característiques.
Cal marcar una certa, no sé si dir, distància de la situació? Els pares han de marcar una certa distància, cometes, emocional respecte als fills? O al final una mare o un pare poden acabar, vaja, que pot acabar tothom plorant?
Et pot donar el cas.
Es pot donar el cas, eh?
Sí, mira, l'altre dia em deia un pare, és que a la que, com és, a la que s'enfada amb mi, jo automàticament m'enfado amb ell. Dic, clar, tenen unes trifulques i això no afluixarà. Diríem, si el pare no surt de l'automatisme, no hi ha manera d'abordar aquest enfado del fill.
Tu deia, perquè hi ha un moment que ens deies, no? Hi ha pares que no aguanten el plor.
Sí.
Uns altres poden dir, és que no aguanto veure-ho plorar. I sí, em poso a plorar.
Sí, pot passar, però...
No és tan habitual,
no és tan habitual. No, no, perquè els pares es van curtint de moltes situacions i de moltes coses.
De tanta guerra diària.
Sí, 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 es van curtint. Els pares ploren, i ploren pels fills. Ploren pels fills, els fills fan plorar els pares, també, potser més a les mares que als pares. Però sí, sí, sí.
Ploren els pares sovint per haver, no sé... en llenguatge molt planer, per haver-se passat a vegades, no sé si dir...
Per sentir malestar
per
el que han fet.
Per sentir malestar per el que han fet, sí. Per una mena de sentiment de culpa, de dir, ho he exagerat, m'he passat, vaja.
Hi ha pares que et diuen, jo em disculpo amb el meu fill, moltes vegades, no? L'endemà o un altre moment de poder dir, bueno, ahir em vaig passar, no va estar bé això que et vaig dir...
Això és bo?
Jo crec que són coses que, diguem, el que no pot ser és el plat de cada dia. Hi ha situacions, i a més, jo diria que quan s'arriba aquest reconeixement davant del fill, també s'han de tenir una mica els estris perquè això no es repeteixi. Perquè si això és...
Perquè no és normal, suposo, o no serà bo, que un pare demani, no diré que permanentment disculpes, però que una situació així es repeteixi molt sovint, no?
Exacte.
Que, diguem-ne, que,
o sigui, el millor que perdó és que no es repeteixi.
D'acord, si no s'acabarà desacreditant la figura...
Sí, es desacredita la situació i el perdó. No. És el mateix que els pares ho diuen. Sí, sí, perdona. perdona, però, ja però la fas cada dia, però, sí. Sí, però cada dia que passa això, cada dia fas el mateix.
És equivalent? És a dir, els pares també han de poder demostrar als fills que no poden demanar perdó als fills cada dia per no haver obrat bé, per dir-ho d'alguna manera, o per haver exagerat les coses. O per
és
haver...
que no és operatiu.
No és operatiu. Mm?
Què passa? Els que han de promoure l'operativitat en l'infant són en bona part els pares, i els pares han de promoure la seva pròpia operativitat, i el fill en això no té molt a veure. Mm? Però diríem, jo crec que el reconeixement és molt més personal, inclús en el si de la parella, que no tant davant del fill.
D'acord.
Pot ser en una situació molt
excepcional. És a dir, que la pròpia parella pugui parlar ella mateixa sobre com s'ha portat aquest moment de conflicte?
Sí, sí. No, o quan l'altre li diu, és que tu no te n'adones. Però a l'aquell fa aquella cara, tu, la teva, bueno, se't surten els ulls de les òrbites. Per què t'enfades tant?
I això pot posar a prova la parella també?
A veure, clar que posa
que acabi, no sé si dir, un dels membres de la parella que acabi qüestionant molt el rol de l'altre davant de determinades situacions.
O perquè qüestiona, o perquè no acompanya, o perquè la deixa massa sola, o perquè no l'ajuda.
Vols dir allò, perquè... què? Quan hi ha problemes sempre em toca a mi. O quan hi ha no sé
per
què...
Per exemple, jo sempre faig del grup. I està allà amb tu i tu no li dius res. I quan arribo jo, em toca fer
tota l'ala. Exacte.
No? La parella és un...
Ja veuràs quan arribi el pare.
Bueno, sí.
És una frase molt clàssica també, sí, aquesta, eh? Sí. Encara no sé si sovinteja, però vaja.
Exacte, no sé jo tampoc si sovinteja.
Ho deixarem aquí, però ja, per una banda, un conflicte no es resol si algú no cedeix?
Un conflicte algú no es resol si algú... a veure... És que el conflicte, molts conflictes no resolen, no tenen solució.
D'acord.
No tenen solució.
I els que poden tenir solució, la tenen perquè algú dels dos cedeix en alguna cosa?
Hi ha alguna modificació, hi ha algun canvi. Sense canvi, el que queda és la repetició. Repetir el mateix. Per això et deia que el perdona, si no hi ha canvi... és tornar a dir perdona demà, uh-huh. I cada vegada, amb la qual cosa perd sentit.
I ens ho acabes de dir fa un moment, no sé si es poden establir aquests rols, però en uns pares sempre hi haurà algú que fa més el paper de bo i sempre hi haurà algú que fa més el paper de dolent?
Això no, normalment no agrada. Això no agrada, sobretot el que li toca fer de dolent. Normalment sol estar més repartit. No? Depèn de per quines situacions... és més el pare qui marca, no, els límits
o els criteris i tal.
Els criteris, i per unes altres és la mare.
És una bona fórmula.
I més natural, no sé com dir-ho, menys polaritzada, no? És més i més repartit tot, no?
El que no és bo, suposo, és que només hi hagi un que s'encarregui dels mals moments.
Clar, és una mica injust, no, com a repartició. El qual no treu que les parelles, diríem, també es reparteixin coses en funció de les aptituds i les capacitats de cadascú. Mm-hmm. És a dir, hi ha qui sap que pel dematí que no li diguin res, perquè com hagi de dir alguna cosa serà en mal to, en mala manera, el qual dius tu, pel matí, no diguis res,
o sigui
que ja ho porto jo.
La parella s'haurà de saber repartir també els rols?
Home, és la complementació... És una forma interessant, mm-hmm. diríem, no? d'optimitzar els recursos.
Parlàvem de cedir, doncs, la setmana que ve. Cedir vol dir cedir en autoritat respecte al fill?
Clar, cedir, vaig més bé, vol dir baixar-se els pantalons. No, de vegades els pares et diuen, és que no pot ser que guanyi ell.
Ei.
Bueno, jo crec que quan s'ha arribat a aquest nivell...
Podem parlar així?
Clar, els termes no van
no
bé.
Són aquests.
No.
Doncs la setmana que ve no parlem de guanyar o perdre, però moltes vegades això del conflicte és una batalla.
Exacte, ni de vencedors
ni de vencedors
ni
vençuts. Però a veure si veritablement això, quan un cedeix, si cedeix d'alguna manera també part de la seva autoritat que se suporta sobre uns criteris inflexibles que no es poden tocar massa. I si se cedeix, es toquen els criteris. I si es toquen els criteris, espera autoritat. Doncs,
vale.
La setmana que ve, De nou des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.